no valgo para la ciencia.
Las matemáticas se me dan mal.
Y la física.
Debería ser algo más fácil.
Historia. Arte.
Enfermería.
Biología como mucho.
Las niñas oímos esas frases cada día.
Todos los días.
En el colegio.
En el instituto.
En casa.
Nos dicen que no valemos para algunas materias.
Que no valemos para la ingeniería.
No hay mujeres ingenieras.
Que no valemos para la física.
Ni para las matemáticas.
No hay mujeres físicas.
No hay mujeres programadoras.
La ciencia es muy difícil.
Dificilísima.
No es para ti.
Haz otra cosa.
Algo más fácil.
Más de chicas.
Prejuicios.
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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas.
Como informática.
O física.
O ingeniería.
Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios.
Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel.
¿No llegamos?
Porque no nos dejan llegar.
No nos dejan.
Pero hay un sitio donde las mujeres sí llegamos.
Tanto como los hombres.
O más.
O más.
Donde alcanzamos los puestos de poder.
Donde decidimos.
Y ese lugar se llama...
Futuro.
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 Bé, el tema del dia d'avui s'introdueix sol a partir d'aquesta campanya que hem escoltat, que és, forma part d'aquesta campanya per promoure vocacions científiques, el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, aquest 11 de febrer, decidit des del 2015. Per tant, és una campanya que porta poc temps i reflecteix, de fet, el que és la realitat. Avui en volem parlar, hem convidat a quatre científiques sancoatenques. Comencem saludant a la Flor Correa Fiz, que és investigadora de l'IRTA Cresa. Bon dia.
Bon dia.
A la Nadia Tarifa Mateo, que és postdoc a l'Institut de Química d'Estrasburg. Bon dia.
Bon dia.
A la Clara Remacha Corbalán, que ho estava... La lletra no és meva, és enginyera d'aplicacions 3D a HPE. Bon dia.
Bon dia.
I a la Laura Calvet-Mir, que és investigadora a l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Us haurà d'acostar totes més al micro, això sí que és important, que us l'acosteu, però estàveu totes molt lluny. Però primer de tot, després parlarem amb elles, però primer de tot volem parlar amb la Montse Soto, que aquí tenim el telèfon, que és mare del Pins del Vallès, per parlar sobre com s'està celebrant aquest dia a les escoles de Sant Cugat, on també és molt important la promoció de les vocacions científiques. Bon dia, Montse.
Molt bon dia, Albert. Què tal? Bon dia a totes.
Com està anant això? És a dir, com s'està celebrant a les escoles públiques de Sant Cugat?
Doncs mira, des d'Escoles Coeducatives el que volem fer és celebrar aquest Dia Internacional de la Nena i la Dona Científica amb activitats que es fan en 8 de les 12 escoles públiques de Sant Cugat i que van doncs, des d'exposicions, conferències, missatges que es difonen a través dels grups de WhatsApps de les famílies de les escoles i treball sobretot a les aules amb els equips docents. El que hem fet és que cada escola ha tingut llibertat i ha adaptat la campanya en funció de les seves possibilitats amb la idea aquesta que dèieu, no?, de visibilitzar aquesta desigualtat de les dones en les ciències, doncs tot fomentant les vocacions científico-tècniques entre les nenes i també els nens de les nostres escoles. A mi m'agradaria destacar dues xifres que parlen per si soles, i és que a partir dels 6 anys les nenes es consideren menys brillants que els nens i s'autodescarten per fer doncs, estudiar matemàtiques, física o enginyeria. Això segons dades del 2017 de la revista Science. I quina és la conseqüència directa que té tot això? Doncs que només el 28% dels investigadors del món són dones, segons la UNESCO, i en l'ensenyament superior només el 35% dels estudiants de les carreres d'STEM, és a dir, ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, són dones, segons dades de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. D'aquesta manera, doncs, què és el que hem volgut fer des de la coordinadora? Doncs afegir-nos a la resta d'escoles, universitats, administracions públiques i sumar-nos aquest 11 de febrer per conscienciar el món d'aquesta bretxa de gènere en les ciències i en molts altres camps. Tinc activitats concretes que es fan a cada escola, no sé si...
I tant, alguna. Posa'ns algun exemple per fer-nos una idea.
Doncs mira, a través del grup de WhatsApp ens hem anat coordinant i aquí cada un ha anat dient el que faran. Al turó de Can Mates, per exemple, penjaran cartells i enviaran vídeos a les famílies i també en veuran a les aules i parlaran del dia. A l'Olivera hi haurà una exposició de dones científiques, un mural interactiu per trencar aquests estereotips envers les professions de les dones i també s'entrevistaran doncs, convidades com les que teniu aquí avui a l'estudi. Hi haurà doncs, dues mares que es dediquen a diferents disciplines científiques i faran activitats a l'aula amb elles amb visualització de vídeos. També hi haurà aquests whatsapps als grups de nivell per explicar i conscienciar les famílies penjant vídeos com aquest que hem escoltat ara fa uns moments per reflexionar sobre el tema. Al Catalunya el que estan és fer petites píndores d'activitats des d'avui 11 de febrer fins al 8 de març, el Dia de la Dona, i el Ferran Clua sembla que treballaran directament a classe el tema com moltes altres escoles. Acaba molt ràpidament amb el Pins de Vallès, que a banda d'una exposició a l'entrada de l'escola amb dones científiques destacades de la història, rebrem la visita el 18 de febrer de l'oceanògrafa i física del clima Anna Cabré, que acaba de tornar de la major expedició de dones científiques que s'ha fet mai a l'Antàrtida i vindrà doncs, a compartir-ho amb diferents grups de nivell, i a l'escola Joan Maragall, que de fet hem de dir que ha estat l'escola que ha liderat el projecte dins de la coordinadora, ha compartit tot el material divulgatiu amb la resta d'escoles Sant Cugat i que, doncs, a banda de tota aquesta part expositiva i divulgativa, doncs, també treballarà doncs, el tema classe amb moltíssims exercicis i vídeos com aquest que escoltàvem.
Doncs, Montse, moltes gràcies. Ara hem conegut el detall. Gràcies per atendre'ns avui, que era un dia, ja sabem que era complicat, però almenys per telèfon hem pogut parlar. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres per parlar d'aquest tema en un dia com avui. Gràcies també a les convidades, perquè no acostuma a passar que vinguin quatre dones científiques a la ràdio a parlar de les seves professions. Vull dir que gràcies a vosaltres.
Doncs fins una altra.
Fins una altra.
Bé, Flor, Nàdia, Clara, Laura, us heu sentit una mica identificades al sentir el vídeo inicial? Aquesta espècie de diguem, no de pressió, sinó d'alguna forma de que et diguin que no ho pots fer. Vosaltres us passava quan o la vostra vocació va ser des del principi? Qui vulgui començar?
Jo no sabia quina carrera estudiar, la veritat, i recordo a casa milions de discussions de ara vull fer biotecnologia, ara vull ser cardiòloga, ara vull fer enginyeria, ara vull fer econòmiques, i la veritat és que com a mínim a mi des de casa sempre m'han animat a si se't dona bé les mates, la física i tot això, doncs estudia una enginyeria i així va ser com vaig decidir.
Mm-hmm. Sí, en mi caso particular tengo que decir lo mismo. Desde casa nunca me sentí forzada a nada. También siempre la historia de que me gusta la ciencia pues viene justamente de mi madre contando anécdotas de sí, perseguía insectos toda la vida y siempre quiso estudiar ciencia. Pero sí que es verdad que cuando quise especializarme en bioinformática, bastante gente cercana a mí me decía, uff, pero eso es muy difícil, ¿estás segura? Aquí estoy.
Sí, no, no t'ha anat tan malament, ¿no?
No.
En el meu cas va ser una mica... Des de petita ja volia dedicar-me a la ciència i sí que és veritat que en alguns camps era més per buscar un altre àmbit que tindràs més sortides professionals que no pas si et dediques a la ciència, que et serà tot molt més complicat.
Mm. Però no tant pel fet de ser dona, sinó per la ciència o perquè notaves d'alguna manera que...
Bueno, en aquest cas imagino que era com una dona en aquest món no arribaria tan alt o no tindria tantes sortides professionals i aleshores era molt més fàcil que em dediqués a algo més de lletres o de màrqueting o...
Bueno, en el meu cas mai vaig tenir cap problema ni vaig sentir cap tipus de pressió de que no podia fer alguna cosa. Sempre m'he sentit molt lliure de fer el que he volgut, també gràcies a la meva família. Jo soc ambientòloga, fet sense ambientals, però també volia dir, marcar un apunt que sempre sembla, no?, que la ciència és només les carreres d'STEM. I voldria dir que jo faig ciència amb una persona, la meva jefa és antropòloga, i estem també aplicant mètodes científics, tots els mètodes científics poden aplicar també en carreres més de l'àmbit que es pot dir social i no només ser un laboratori, o fer enginyeria, o fer tecnologia és ciència. Aquesta cosa m'agradaria remarcar-la perquè si no finalment queda relegat també totes les altres coses, com això és de lletres i això no és important. I és igual d'important que hi hagi homes i dones en els dos àmbits, i alguns podrien també ser molt més, també molt complicats. I d'altra banda, també el problema és bàsicament que les dones no arriben a càrrecs, és igual quin tipus de ciència estiguis fent o estiguin a dalt de tot dintre del món científic, i això sí que es veu a nivell d'estadístiques també, que la major part de les dones, les universitàries són dones, o bueno, més que homes. Després, a nivell de doctorat també hi ha més dones que cursen els seus estudis de doctorat que homes, però després, quan estem parlant de ser professors universitaris titulats o amb càrrecs, les dones desapareixen. És igual que sigui, no? Si són biotecnòlogues o són enginyeres o són historiadores o antropòlogues o el que sigui.
D'alguna forma, això n'hem parlat d'altres vegades també amb l'Associació Catalana de Dones Científiques, al POU, el programa que produïm per la xarxa de comunicació local, i ens deien que precisament el problema era que no és que no hi haguessin investigadores, sinó que el que no hi havia eren investigadores en llocs en llocs estables, sinó que en la part precària, diguem-ne, n'hi havia moltes d'investigadores. ¿Es así?
Sí, tal cual. En nuestro instituto, por ejemplo, somos 50% de mujeres investigadoras, pero sin embargo, cuando analizas por categorías, pues puedes ver perfectamente cómo a medida que la categoría se hace con más, o sea, tiene más responsabilidad y, por supuesto, más salario asignado, pues disminuye muchísimo al nivel de quedar en porcentajes bajísimos en las categorías más altas en mujeres. Creo que, a ver, yo soy un poquito optimista y creo que las cosas están cambiando para mejor, pero aún queda mucho por hacer, sí, mucho por recorrer.
I des del punt de vista de l'empresa privada també, Clara, el HP sabem que és, segurament a vegades és un bon apart perquè treballen en uns altres valors, però el teu entorn, per exemple les companyes de carrera, etcètera, etcètera, en el món de l'empresa privada també hi ha aquesta diferència en el món de les carreres tècniques i en el món també a l'hora de créixer, diguem-ne, dins de la mateixa empresa?
Sí, probablement, si te'n vas a l'empresa privada, al final és el mateix, no? Majoritàriament és cert que en llocs de direcció, per exemple, pues, hi ha molts més homes que dones, no? En el cas d'HP, per exemple, la veritat és que jo des que vaig entrar estic veient, estan canviant les coses, no? I jo quan vaig entrar, de fet, la meva jefa que em va contractar va ser una dona, a nivell directiu, i cada cop n'hi ha més, o sigui, això sí que veus que va canviant, i no només a nivell directiu, sinó també a nivell més d'enginyeria. Companyes de la Uni que han acabat HP, està canviant molt això també.
I dèiem ara que es tracta sobretot això de poder trobar un lloc estable, diguem-ne, en el món de la ciència, però segurament també ho hem parlat amb investigadors homes, diguem-ne, és un problema que és força estès entre els investigadors joves, però, per tant, en aquest cas, és no només pel fet de ser dona, sinó també pel fet de ser investigador jove. Costa molt, molt, molt viure de la ciència. Has de sacrificar, al final, part de la teva vida, no?
Sí, sí, bueno, de fet, és una carrera de fons molt llarga i molt costosa. No només la inversió de temps, és a dir, que nosaltres, quan arribem a casa, seguim treballant i no hem plegat mai, però és que també és una inversió de diners, ja que els sous són molt baixos, sobretot en aquest país, i t'obliga a demanar préstecs, a sacrificar moltes de les coses de l'àmbit de la teva vida social, i al final passen molts anys quan te n'adones que vas tombant pel món o vas de contracte en contracte i mai saps què faràs d'aquí 2 anys.
La veritat és que és molt decebedor a nivell d'aplicar, no? per projectes, per beques, i tens un molt bon currículum, i finalment, com que només hi ha 6 places i es presenten 200 persones, pot ser molt bo, però potser no estàs dintre dels 6, no? Llavors sempre és molt decebedor, vas enganxant, el que estava dient a la Dàdia, projecte rere projecte, no pots tindre una estabilitat, i això diu, no, això està bé, perquè així millores, no? Perquè finalment, moltes vegades no tenir una estabilitat provoca molts altres problemes dintre de la teva vida. Jo crec que tenir una estabilitat el que fa és que ets pot ser molt millor amb el que estàs fent, pots tenir una programació del que estàs fent i no dedicar-te els 2 anys que estàs fent un projecte i ja pensar què faràs després, perquè si no et quedes a l'atur.
I on viuràs, també.
I on viuràs. Mm-hmm. I el fet de tenir de marxar moltes vegades o de recórrer, bueno, anar a diferents instituts per formar-te més, cada vegada més, que no dic que sigui dolent en part, però l'estabilitat i que una persona també estigui arrelada en un lloc és molt important. I en aquest cas, per exemple, he tingut un agravi comparatiu, bueno, així és perquè jo he decidit no moure'm, o no moure'm tant. Per ara he pogut anar aconseguint diferents... Jo vaig doctorar el 2011, per sort sempre he anat tenint feina, però el que hauria tingut de fer és anar-me a l'estranger a viure i a treballar. I he decidit no fer-ho, amb les seves conseqüències. I això també, acabo, i llavors podeu donar un apunt, per exemple, la Flor, que sí. Sembla que té filles o fills, a nivell de si tu, bueno, si decideixes ser mare, i això és clar, sí. Tu quan ets mare, ja a nivell biològic has de parar.
Pues el fred de mà la teva cara.
Sí, es justamente lo que iba a comentar ahora, te iba a decir, todo esto que estabas comentando, totalmente de acuerdo, y además coordinarlo con tener una familia, tener hijos. Y lo que comentábamos también antes, ¿no? Los salarios tampoco son muy altos y cuando tienes hijos tienes que llevarlos a la guardería y, bueno, que al final, si no es la biología, es la economía lo que te hace parar, ¿no? Porque, en el fondo, bueno, yo, por ejemplo, tengo dos hijos, en algún momento, pues estás cambiando el dinero, si no, ¿no? Los envías a la guardería, pero tu sueldo va directamente para allá. Entonces, ¿qué haces, no? Bueno, yo creo que es muy complicado y aunque yo tengo un compañero que, pues, ha estado siempre, pues la biología es la biología y el tiempo que yo estaba embarazada o el tiempo de baja o de lactancia y todo esto, pues ahí no se puede compartir. Sí, es complicado. Yo la verdad es que en el momento que mis dos hijos eran muy pequeños, pues dejé la ciencia, había acabado el doctorado, había acabado un postdoc corto y dije, pues no voy a buscar más porque prefiero estar con ellos. Y claro, cuando volví fue complicado, ¿eh? Volví aquí a Barcelona precisamente y tuve que volver a ponerme a estudiar otra vez. O sea, que era una cosa que yo quería hacer, ¿no? Esta especialización, pero también fue un poco obligada, porque yo intenté volver a trabajar y, claro, con dos años de parada en el currículum, pues poca gente confía en ti.
En aquest sentit, la Nàdia l'hem presentat com a postdoc. Tot plegat és complicadíssim. És a dir, que arribar a treballar... quan comencen a explicar tot el periple que ha de fer algú que vol treballar d'investigador, és... que et diu, no, jo vaig anar a fer el màster a la República Txeca, després vaig fer el doctorat a Irlanda i més endavant vaig anar a França a fer un postdoc. Que dic, tot això què és?
És a dir, sacrificar moltes coses i com deia, la Laura, és formar-se. I comentant també allò de la Flor, és que al final, un cop et doctores, que a vegades si tens la sort de rebre una beca, que cada cop és molt més complicat obtenir una beca predoctoral, entres en un cicle d'un any, dos anys de contractes i demanant postdocs, demanant projectes, demanant beques, que sobretot és molt competitiu, com bé dèiem, però a més tenen data de caducitat. Tu, hi ha beques que no les pots demanar passats dos anys d'haver-te doctorat. Aleshores, en el cas, per exemple, de la Flor, que va decidir tenir fills, va tornar i segurament va trobar-se amb aquestes dificultats de que el 50% de les beques a les que podia optar ja estaven descartades només pel temps que va haver de fer aquesta pausa. Aleshores, és com un cicle en el que un cop surts és molt difícil tornar a entrar. I suposo que és això, aquesta quota que després veiem, i sobretot, per exemple, en el meu camp, que jo també vinc de les lletres perquè he estudiat arqueologia com a carrera, tot i que ara m'hi dedico més en l'àmbit de química orgànica analítica. Però veus que en els congressos tothom qui ocupa càrrecs molt importants en la ciència, en les universitats, són homes. Són homes que tenen fills, de totes maneres, però no pot ser que no hi hagin moltes de les dones que conec, investigadors del CSIC, que han ocupat càrrecs molt importants, no tenen fills. Aleshores s'han hagut d'entrar en un rol d'home, de renuncio a moltes coses perquè prioritzo la meva continuació com a investigadora.
Clara, el HP ha participat també en el programa de les xerrades científiques, diguem-ne, en la qual es treballa precisament aquesta transmissió de la vocació a les nenes i a les joves. Ara dèiem, en aquesta línia, ara parlàvem, després de pintar-ho molt negre, anem a veure si podem veure una mica de millor el futur. Com ha sigut? És a dir, com va aquesta transmissió cap a les més joves?
Sí, jo crec que avui, de fet, hi ha 22 noies enginyeres d'HP en diferents col·les i l'any passat vaig estar jo fent una xerrada a la Tecnos a Terrassa i la veritat és que jo crec que com a noia necessitem com una missió, no? És a dir, jo què sé, jo no vaig estudiar la carrera perquè m'encantés l'àlgebra. Al final, el que és, com a noia, necessitem saber el que podrem arribar a fer, no? Llavors, quan fem aquestes xerrades, l'any passat, per exemple, al final el que els explicàvem és tot el que estàvem fent amb impressió 3D, explicant-ho de manera superpropera, i al final de la xerrada et venen les nenes en plan, què haig d'estudiar per poder fer això? O sigui, no es tracta de, ah, molen les mates, es tracta de, jo vull arribar a fer... pues, posar unes ulleres personalitzades en 3D a la meva família o el que sigui, no? Llavors, quan tenen aquest objectiu, sí que llavors diuen, vale, pues, què haig de fer per arribar aquí? I crec que si es canvia el discurs en aquest tipus de xerrades cap a aquesta banda, llavors és quan et venen les nenes i realment diuen, ah, jo vull ser això.
M'has donat peu al que anava a fer ara, que és precisament que també es poguéssiu explicar què és el que esteu fent ara mateix. És a dir, en què s'està centrada ara mateix la vostra feina, el vostre dia a dia, perquè també ens puguem fer una idea, perquè hem parlat d'investigadors, de l'IRTA Cresa, de l'ICTA, en aquest cas de l'Institut de Química d'Estrasburg, HP, però què hi feu allà?
Bueno, comienzo yo, sí. Bueno, yo estoy en el IRTA Cresa. Cresa es Centro de Recerca en Sanidad Animal y en nuestro centro, evidentemente, trabajamos en salud animal. Yo, como mi especialidad es bastante transversal, soy bioinformática, trabajo en diferentes proyectos. Pero bueno, fundamentalmente me estoy centrando en uno, que es el estudio de la microbiota. Que, bueno, la microbiota es las bacterias, ¿no?, que están en nuestro cuerpo, bueno, en este caso en el cuerpo de los animales, en las diferentes zonas del cuerpo y la interacción que tiene estas bacterias con las diferentes enfermedades. Entonces, en mi caso particular, estudiamos, bueno, la nariz de los cerdos y la microbiota intestinal también. Hacemos análisis de heces de los animales y vemos un poco la relación con diferentes enfermedades. Lo que se hace es secuenciación masiva, o sea, se extrae todo el ADN y al final a mí lo que me llega es un archivo con muchísimas secuencias que, bueno, tengo que analizar con bioinformática para poder establecer si en diferentes situaciones pues los animales tienen una microbiota diferente o no. Y bueno, también estamos trabajando a partir de esto intentando encontrar potenciales probióticos, ¿no?, que son precisamente estas bacterias que son beneficiosas para los organismos, con el objeto de poder utilizarlos en las granjas, ya sea para disminuir el uso de antibióticos, que es un problema bastante grave que hay ahora mismo, y bueno, se está intentando disminuir el nivel de antibióticos utilizado en la granja, y bueno, fundamentalmente para eso, ¿no?, para poder establecer la relación que hay y encontrar algunos candidatos probióticos.
Mm-hmm. Nadia?
Bueno, jo em dedico a la reconstrucció de la dieta fa 8.000 anys a la costa mediterrània de la península Ibèrica i, com he dit, la meva formació és arqueologia, però aplico els mètodes de la química orgànica per intentar esbrinar qui hi havia en els recipients on les olles, els gots, i què és el que es cuinava, ja siguin greixos animals, plantes, i sobretot en aquest moment de canvi fa 8.000 anys, en el qual vam passar de ser caçadors-recol·lectors a agricultors i ramaders. Aleshores, estic aplicant això en aquest Institut de Química d'Estrasburg, en el qual són molt punters en buscar cada tipus de molècula i isòtops estables per intentar reconstruir i saber què hi havia d'aquestes petites partícules que han quedat, o molècules que han quedat emmagatzemades a la ceràmica, i intentant entendre una mica com menjàvem.
Mm-hmm. Clara?
Doncs jo estic a l'equip d'impressió 3D i llavors ara mateix ja la impressió 3D es pot aplicar a moltes indústries. Jo ara mateix estic centrada en desenvolupar aplicacions al món mèdic i alguns exemples, per exemple, serien poder imprimir models anatòmics, i llavors això el que vol dir és a tot fan, per exemple, una ressonància i d'alguna manera a través del software segmentar aquestes imatges 2D, convertir-ho en un fitxer 3D que el podràs imprimir i que podrà tenir el doctor per planificar la teva operació, no? Això podria ser un exemple. Després hi ha més en temes d'ortopèdics, de pròtesis, com escanejar un pacient, per exemple, i poder-li fer una pròtesi personalitzada. Doncs tot això són aplicacions que estem treballant.
Mm-hmm. Laura?
Sí, bé, jo estic de coordinadora de recerca d'un projecte europeu que es diu LICHI, bueno, està en anglès, però seria indicadors locals dels impactes del canvi climàtic. Aleshores...
Està una mica d'actualitat, el
tema. No? Però la cosa que volem nosaltres, jo sempre he treballat amb coneixement ecològic tradicional o coneixement ecològic local, que són el coneixement que les comunitats indígenes i les comunitats locals, també rurals de tot el món, vull dir, fins i tot aquí, tenen sobre el seu medi ambient per la seva interacció constant amb el seu medi. Aleshores, és un coneixement que és diacrònic, és a dir, de moltes generacions i de molts anys acumulat, el qual coneixen molt bé el seu medi ambient i moltes vegades el coneixement científic, sigui de quin tipus que sigui, però molt més sincrònic, és a dir, vas allà, busques unes dades i t'emportes, no aconsegueix entendre tot el socioecosistema, sistema social i ecològic que moltes vegades van lligats. Llavors, aquí tenim casos de 42, casos d'estudis repartits per tot el món, des de Catalunya, Romania, fins a Senegal, Austràlia, Fiji o l'Àrtic, per tal de veure si les comunitats locals poden aportar també coneixement en la lluita contra el canvi climàtic. I aleshores intentar unir més aquest coneixement més científic, ja sigui de qualsevol rama, més també de estacions meteorològiques, a veure què està passant, amb el coneixement que té la gent del seu dia a dia, dels canvis que estan succeint. I llavors, això s'ha fet a nivell, moltes vegades a nivell molt micro, és a dir, un cas d'estudi, i ho volem fer a nivell global per tal de realment que tinguin veu, perquè finalment amb el tindre veu, que les dones no tenim tanta veu dintre la ciència, aquestes, les comunitats rurals indígenes tampoc tenen veu dintre, per exemple, de l'IPCC, que és el panel intercomunitari sobre canvi climàtic, també suposo que hem tingut molt a parlar, se'ls convida una mica així pràcticament folclòricament amb els seus vestits, ja està, però després realment no hi ha presència d'aquestes veus.
Se'ns acaba el temps, però abans vull fer el recorregut, ara el farem al revés, comencem per l'Aura un altre cop, perquè m'he anat fent tota l'estona aquest ordre, perquè feu una mica, avui, que és aquest dia internacional, una mica una carta als Reis, és a dir, què és el que creieu que caldria fer per poder solucionar la situació com de la dona en la ciència per poder aconseguir també aquests progressos, aquesta presència també en les parts més altes de la jerarquia, diguem-ne. Molt breument, això sí, podeu, no fa falta que tampoc fem aquí un tractat del tema, perquè tampoc tenim gaire temps, Laura.
D'acord, jo faré diré una cosa més política.
Sí, i tant.
A nivell... jo crec que el problema no és pas que les nenes no puguin arribar a cap dels llocs, sinó que la societat heteropatriarcal capitalista en la que estem vivint, el qual els homes poden no fer-se càrrec de les cures, siguin en un sentit ampli, i aleshores les cures, primer de tot, haurien de ser compartides. No s'hauria tampoc de dir que per ser una bona científica o un bon científic també has de treballar les 24 hores del dia amb això, perquè realment hi ha altres coses, no?, a la vida, no perquè hi hagi altres coses, sinó que necessites, i per tant hauria d'haver unes cures compartides, la part reproductiva que tothom necessita, siguis home o dona, quan surts a treballar algú ha de tenir cura, i la compartició d'això, i el fet ja valoraries molt més de que un home i una dona poden ser les parts iguals, però per ara necessitem tenir realment una lluita feminista.
Més general, no?
Sí, general i molt feminista en aquest cas, no?, que englava una mica amb el 8 de març, també.
Clara.
Jo, com a nena, quan tenia 10 anys, m'hagués agradat que m'haguessin donat aquesta missió i per tant, hagués sigut diferent com hagués estudiat la carrera tècnica que vaig estudiar. Per tant, si hagués de demanar alguna cosa al rei, seria que es pogués acostar més gent que ara estem fent aquestes missions i canviant el món des del punt de vista tècnic, que es pogués acostar més a nens de 10, 11, 12 anys, que és quan els enganxes, i llavors estic segura que en uns anys creixerà molt el número de gent i de noies especialment que s'estan dedicant a aquests camps.
Nadia?
Donat que comparteixo les opinions que hi havia abans, també aleshores reforçaria més des de l'àmbit polític els ajuts, que al final sempre són econòmics, com bé dèiem abans, per intentar millorar aquesta situació.
Sí, evidentemente, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí.
Tens el més difícil tu, perquè...
Sí, ya lo he visto. Me has dejado al final. No, pero simplemente añadir, igual que bueno, sí, que todas estas charlas que podemos hacer, porque creo que lo fundamental ahora pues es educar a estos niños, ¿no? Estos que en el futuro realmente van a provocar el cambio, ¿no? Yo creo que hablamos mucho de la mujer, pero también tenemos que hablar de los niños, ¿no? Y de los chicos, que ellos también tienen que entender que somos iguales y que tenemos los mismos derechos y que si se los educa desde chicos de esta manera, yo creo que el futuro definitivamente será mejor.
Doncs moltíssimes gràcies. L'11 de febrer que ve esteu convidades una altra vegada i, evidentment, cada dia aquí, sempre que tingueu alguna cosa per explicar, teniu les portes obertes aquí a Ràdio Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, Flor, Nàdia, Clara i Laura, i molta sort d'ara endavant.
Gràcies.